Ahir que parlàvem de que la Xina vol controlar els núvols, avui sorgeix una notícia que té a veure amb el núvol, però el núvol informàtic, i és que hi ha hagut una empresa que ha patit un atac informàtic al núvol i que ha deixat a centenars d'empreses de tot Catalunya amb les dades segrestades. En fi, núvols de dalt del cel, els núvols informàtics, tot és un problema. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, avui dimecres 24 de febrer del 2021, són pràcticament les 12 i 21 minuts, hores d'ara, per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, farem la connexió habitual amb el Centre Observatori Meteorològic de Lleida, amb l'Armando Álvarez, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, a més, parlarem amb Ramon Arnó, que és advocat especialista en casos de ciberseguretat. Amb ell parlarem de tot aquest atac que ha patit una empresa que dona servei al núvol d'allotjament a moltes empreses, a moltes altres empreses, i ha afectat i està afectant a moltes d'elles. Parlarem amb el Ramon. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita, la que ens porta el Cosme García. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona ens conduirà directes cap a les dues, ja saps, parlant de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, que per cert, et recordo el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, el teu telèfon mòbil, l'afegeixes a l'agenda, te'n vas al WhatsApp i ens pots enviar un missatge de veu o un missatge de text. Sempre dic de veu perquè, escolta, m'agrada escoltar les vostres veus també, però, i ens pots fer, doncs, propostes. Però vull que parleu d'aquest tema, o m'agradaria, o què en penseu d'aquest altre tema, o, escolta, molt bé l'entrevista d'ahir, o molt malament, no em va agradar gens. En fi, el que tu vulguis. 664-526-180, amb educació, aquí t'escoltarem sempre. En fi, acostant-nos als 13 graus i mig a la ciutat de Lleida, Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bueno, doncs 13 graus i mig.
Sí, sí, una temperatura que ha estat una mica frenada, però és que partien d'uns valors molt alts.
De
dir que hem tingut una nit i matinada de fred, gens ni mica.
No fa fred, eh?
Pues no, jo he fet un promig des de l'any 2000 fins avui, del dia 24 de febrer. I la mitjana en surt 2,8.
Imagina't.
Avui hem tingut a Lleida 8,4.
Uf,
però les temperatures avui, bueno, s'han quedat, han partit d'un número molt alt, però s'han quedat una mica frenades a la franja costanera i a tota la meitat sud de Lleida i tota la vall de l'Ebre, que estaven cobertes d'aquests núvols baixos o boira alta, que són estrats a 400, 300 metres d'alçada, que, bueno, el sol no ha lluït i ha frenat. Ara mateix comença a lluir una mica, s'estan obrint clarianes a la ciutat de Lleida, però destaca la Vall d'Aran. A unes temperatures, a les 11 del matí, extraordinàries. Tenim 14 graus a Viella, 14 graus a Arties està en 1.185, i el rècord de temperatura més alta de tota Catalunya es troba també a la Vall d'Aran, amb 18 graus a Bossòs.
Imagina't
altíssim.
Al febrer.
Està exactament a 717 metres d'alçada. Allí està lluint el sol, estan tenint un temps primaveral.
Però per què passa això, Armando? Per què la Vall d'Aran...
Anticiclònica, no ben bé. Sí que n'hi ha una certa inversió, però no arran de terra, vull dir, perquè les temperatures, per exemple, a la Seu d'Urgell han baixat a 2, i per trobar una temperatura sota 0 ens tenim que anar... Me sembla que a Porta Iné, 2.400, el pic de l'Orre ha estat a 2 sota 0, però a Baqueira, també a 2.467, no ha baixat de 3 graus.
Imagina't, positius,
eh? Hi ha una mica d'inversió, però no tanta, perquè la inversió està a 300, 400, 500 metres, que és on estan aquests estrats, que ara el sol anirà esvaint a mesura que avanci, a partir de migdia s'estan esvaint tard, i és previsible que avui arribem a 16, 17, 18, 18 ja a Bossòs, potser arribaran a 19 o 20, bueno, estem uh-huh. gaudint o patint, no sé com dir, però estem gaudint sí. d'un febrer extraordinàriament càlid. De moment és el segon, li costarà arribar a ser el primer, però els darrers dies continuarem dins d'una mateixa situació en què l'única fluctuació que n'hi ha és més o menys núvols baixos a la franja costanera, al prelitoral i tota la vall de l'Ebre que agafa la meitat sud de Lleida. Però que a migdia fins la posta del sol tindrem temperatures, pues ara, a partir d'aquests 13, podem enfilar-nos a 16-17. I els demés dies, si fa o no fa, el mateix, i la temperatura mínima dependrà de que els núvols baixos, si es fiquen, queda frenada i no baixen més. Si està al ras, si el ras, pues baixarien a 2, 3, 4 graus. I això anirà fluctuant i variant segons els indrets. Però tenint un final de febrer, pues que no se sembla res al final de febrer del 2018, que van tenir tot sota cero i va acabar nevant. Vamos, estem molt altes i sobretot estan més altes del compte les temperatures mínimes. No fa fred de nit.
No, és veritat, o sigui, jo patia per les gelades de moment res.
Que el gelat, bueno, ara ja faria mal perquè n'hi ha molts arbres florits, sí, no? Sí. Los ametllers, los albaricoquers, les nectarines, i molts estan en botó inflat, l'estadi bé, bueno, i sembla que de moment no es veu fred a mitjà termini.
Armando, escolta...
Continuar gaudint d'aquestes tardes una mica assolellades, enterbolides, perquè hi ha pols en suspensió i núvols alts.
És el que hem de fer. Armando, escolta, la setmana vinent intentarem parlar sobre el tema que deia ahir, que sí, segur sí. que ja vaig dir, sense que em poguessis contestar, que no t'agradava massa la idea, això de manipular el temps que vol fer Xina, però...
Això ja s'ha intentat, fins i tot des de la dècada dels 40, sobretot als Estats Units, al Golf de Mèxic, per intentar enfeblir els huracans.
Sí.
No s'ha aconseguit gaire, ho han intentat moltes vegades, perquè causen molts estralls, molts danys, no solament personals, sinó materials, i, bueno
la setmana
però
vinent...
La Xina, pues, és un país molt poderós, i en el seu territori, en principi, farà el que vulgui.
Clar, el que passa és que és molt gran, i això té connotacions a la resta del planeta. La setmana vinent intentarem parlar amb experts en la matèria perquè ens expliquin què es pot fer, què no es pot fer, i què podria comportar,
D'acord.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà. Bona tarda, adéu.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Fa uns dies vam viure el Dia de la Marmota. Ja sabeu que és una festa popular d'un poble de Canadà o dels Estats Units, ara no recordo exactament, en la que, bueno, hi ha una marmota que la desperten, la treuen del seu cau i si es veu la ombra... Vol dir que l'hivern segueix 6 setmanes i si no, doncs vol dir que ja està. Bueno, ja, de tot això hi ha una pel·lícula que la fa Bill Murray, que és que el pobre protagonista es desperta cada dia el mateix dia. Això, quan es diu el dia de la marmota, es refereix no pas a connotacions meteorològiques, sinó a que estem atrapats en un bucle temporal, en què cada dia passa el mateix. Doncs a Lleida tenim el Dia de la Marmota amb diversos temes, però un d'ells és el tema de la campanya de la fruita. I l'any passat, després del xoc i la patacada inicial que va suposar l'arribada ja de la pandèmia al mes de març, al cap d'un mes o 6 setmanes vam començar a parlar de la campanya de la fruita, que arribava i que no s'estava fent res. Bueno, doncs torna a arribar el Dia de la Marmota. I és que els pavellons de Fira de Lleida tornaran a acollir a partir de finals de maig els temporers sense sostre que vinguin a la ciutat per la campanya de la fruita. Així ho ha confirmat fonts de la Paeria de Lleida, que també han avançat que aquest dijous tindrà lloc una sessió informativa sobre l'equipament comunitari que es vol construir al barri de Pardinyes per poder acollir els temporers i sense sostre a partir de properes campanyes. Havia de ser per aquest estiu, però es veu que ja no hi arribem a temps. S'ha fet un hospital nou a l'Arnau de Vilanova amb 3 mesos, 4 mesos. Per tant, poder-se fer, tècnicament es podria fer, però ja ho hem descartat. Mes de febrer del 2021, hem tirat la tovallola, hem descartat ja el projecte, almenys per aquest estiu, tornem al Dia de la Marmota, tornem a Pavelló 3 de Fira de Lleida, un lloc que són 4 parets i prou, que no reuneix cap mena de facilitat ni de condicions perquè vagi la gent, i així seguim. Igual és que no hem tingut temps, des de l'any passat, de pensar-hi. Clar, l'any passat era que feia, encara tot just feia un any de les eleccions municipals, parlo. Clar, aquest any, quina és l'excusa? La pandèmia. La pandèmia portarem un any, ja de pandèmia. Per tant, així estem. El dia de la marmota, pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida que tornaran a acollir temporers sense sostre aquesta propera campanya de la fruita, des de final de maig i ja sabeu que fins al mes de setembre. Sense deixar el tema, però canviant, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, ha encarregat a la Universitat de Lleida un estudi tècnic i econòmic de costos, marges i formació de preus de la fruita dolça dins de la producció primària al camp, i a més la de processat i la confecció a la central hortícola a Catalunya. Aquest treball actualitzarà el dut a terme l'any 2015, que només recollia els costos al camp i l'ampliarà amb els de les centrals fruiteres. Les dues parts han signat el contracte conveni per elaborar aquest estudi amb una durada de 9 mesos que es durà a terme des de l'Escola de Tècnics Superiors d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida. Afrucat s'encarregarà de facilitar el suport documental i informatiu per a la seva redacció. Obrim el bloc d'informacions de la pandèmia de coronavirus, i és que Tàrrega aixeca avui dimecres les restriccions sanitàries especials que es van decretar el passat 5 de febrer davant la millora significativa de les dades epidemiològiques. Segons han informat les autoritats sanitàries, la capital de l'Urgell ja no es troba en situació de transmissió comunitària i durant la darrera setmana s'han detectat només 10 nous positius de Covid-19 al municipi. A més, el risc de rebrot i la velocitat de propagació se situen en 218 punts i 0,84 respectivament, molt per sota dels 1.112 i 1,83 de principis de mes. Parlem de Tàrrega exclusivament. A Mollerussa, l'Ajuntament ha cedit el pavelló Firal, en concret la zona del pavelló verd, per tal que Salut del Pla d'Urgell pugui dur a terme amb seguretat la campanya de vacunació contra la Covid-19 a majors de 80 anys, que està previst iniciar aquest mateix dimecres, avui, a les primeres persones ja contactades per Salut. I ara parlem ja de les xifres actuals. Tenim a la Vall d'Aran un esclat de casos de la soca britànica. I és que el Consell General d'Aran ha informat que Salut ha detectat la presència de la variant britànica de la Covid-19 a la Vall d'Aran. Segons l'informe epidemiològic, emès per el Departament de Salut, basat en 24 mostres de pacients positius del darrer mes, 22 de les seqüenciacions corresponen a la soca britànica de la infecció, el que suposa un 92% del total del darrer mes, del total de positius a Viella, a la Vall d'Aran. Per tant, la soca britànica que ha entrat amb força. Quines són les xifres avui d'ingressos, de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida? Doncs que continua baixant i que s'ha situat amb 149, 4 menys que dimarts. I, a més, segons dades del Departament de Salut, les UCIs mantenen la càrrega de malalts crítics amb el virus, i n'hi ha un total de 17, els mateixos que ahir dimarts i també els mateixos que dilluns. Per tant, poca broma, que si s'està començant, si al final és cert que s'està revertint la baixada i comencem a una nova pujada i comencem, doncs, a una nova corba, una nova onada, digue-li com vulguis, la afrontarem amb les UCIs no buides. Vaja, les afrontarem amb les UCIs a plenes, a la meitat o més, eh? Quines són les dades, hores d'ara? Doncs que a la Regió Sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 286 punts, que segueix pujant poc a poc, però segueix pujant, i que la RT Ull s'ha col·locat per sobre de l'1, i ara sí que vol dir que estem guanyant positius, està al 1,02. Important la RT. Estàs perquè vol dir que és el, ens està dient què és el que passarà en les properes hores i dies. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat als 546 punts i la RT s'ha tornat a enfilar al 1,35. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot el tenim situat als 273 punts i ull perquè la RT ha pujat de l'1 hasta el 1,01. Pràcticament 1, sí. El problema d'això és la tendència. Anem guanyant centèsimes en els darrers dies. Hem passat del 0,90, el 0,92, 0,94, 0,96, 0,98, 0,99 i ara ja hem saltat a l'1,01. Per entendre'ns, què vol dir que la RT és de 1,01? Doncs que si hi ha 100 persones infectades, aquestes infectaran a 101 persones. Per tant, sense acabar sent matemàtic, ja es veu que la tendència és a l'alça. Molt minsa, en aquest cas, cert, però la tendència és a l'alça i justament quan encara ni tan sols havíem acabat de baixar. No se sap si és per la soca britànica o exactament per què és, però que la tendència s'ha frenat i que està tirant lleugerament cap amunt és un fet.
Cope Lleida. Estàs informat.
I encara dins de l'actualitat, tot i que no ha passat ara en les darreres 24 hores, però la setmana passada, un atac informàtic per ransomware. Ransomware no és res més que un virus, per entendre'ns, bueno, ja que estem parlant de virus, però no un virus de coronavirus, per entendre'ns. Un virus informàtic que el que fa és encriptar els fitxers. Encriptar vol dir que els està codificant d'una manera i que es necessita una contrasenya per desencriptar-los. Doncs bé, un ransomware d'aquest tipus va entrar en una empresa que proveeix allotjament remot al núvol, això que diem, no? Al núvol, al cloud, i a partir d'aquí s'han vist afectades centenars d'empreses que tenien contractades aquests serveis amb aquesta empresa. Per tant, hi ha moltes empreses, desenes a Lleida i centenars a nivell de Catalunya, que hores d'ara no poden accedir a fitxers tan sensibles com, per exemple, nòmines, factures o d'altres documents de tipus important. A més, aquest ransomware, a l'entrar als servidors d'aquesta empresa que proporciona allotjament al núvol, també ha encriptat tot el que és còpies de seguretat, amb el qual, si no ho tenien en un altre lloc, automàticament ho has perdut tot. Mira, per parlar d'aquest tema, deixeu-me que contacti amb el Ramon Arnó, ja sabeu que és advocat especialista en ciberseguretat. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, d'aquest cas, que ara ha sortit a la llum, això va passar la setmana passada, les empreses no poden fer gaire cosa perquè això afecta a l'empresa amb la qual tenen contractat els serveis. Però és que un atac de ransomware ens pot passar a la nostra empresa directament, als nostres ordinadors i als nostres servidors. Això passa, oi, Ramon, de tant en quant?
De tant en quant, més tant que quan, és a dir, molt sovint, diria que diàriament a Lleida hi ha atacs d'aquest tipus i d'empreses que van compromeses als seus serveis, perquè això ens obliga a presentar denúncies, anar al jutjat, en fi, és molt habitual.
Primer de tot, què hauríem de fer per protegir-nos d'aquestes coses, aquests passos bàsics?
Home, els passos bàsics són, primer ens han de preguntar si tenim còpia de seguretat, encara que sembli molt bàsic a les altures, no, de les que estem de gestió d'empresa. Dit d'una altra manera, no podem confiar només en una sola còpia de seguretat externa, no? El que deies tu, si tens totes les dades amb un model SaaS, no? O d'un altre tipus, tot el núvol connectat al núvol i tot ho tens amb un cable, no? És a dir, el que connecta amb les tres dades és un cable, doncs busca't una alternativa amb un sistema presencial a la teva empresa que no sigui sincronitzat, que sigui asíncron, no? És a dir, que quan es facin les còpies de seguretat en un costat no es facin les còpies a l'altre, de tal manera que si hi ha un atac d'aquest tipus no et xifrin també les teves còpies de seguretat. És a dir, la clau és gestionar una còpia de seguretat totalment diferent i amb un entorn de risc diferent de la principal còpia de seguretat que tens al núvol. Si tu tens una còpia de seguretat al núvol, fes una altra que no estigui al núvol. Mm-hmm. Quan se gestiona la còpia de seguretat en versió, diguéssim, presencial, que tens a la teva empresa, doncs que no es gestioni la còpia de seguretat al núvol per evitar precisament això, que un atac al núvol infecti la teva empresa.
Doble còpia de seguretat amb llocs diferents.
Sí, això, si tu fas les coses bé i tens un anàlisi de risc, no? Com és obligatori quan un ha de complir amb la normativa de protecció de dades, l'anàlisi de risc ja t'ho posa de manifest, ja ho veu, no? Si tens només una còpia de seguretat amb un proveïdor, has de buscar una alternativa. No? És com tenir una gran empresa on només tens una DSL connectada a internet. No? Pues, contracta targetes de 4G perquè si hi ha un moment determinat que una escaladora talla la DSL i estem 3 hores sense servei, que no parlem servei.
No, que no et quedis allí. Això pel que fa a les còpies de seguretat, però al dia a dia a què hem d'estar atents, també? Perquè, clar, aquests atacs com arriben normalment?
Hi ha dos tipus d'atacs. Hi ha els atacs dirigits, que són els pitjors, no? És aquells atacs on jo sé on em poso, em colo al sistema informàtic d'una empresa i vaig espiant, i quan arriba el moment crític, moment de final d'any, moment de pagar impostos, moment de cobrar grans factures, activo tot el servei, d'acord? Aquest és el pitjor. Per què? Perquè saben molt de tu, i tenen tota la informació, és com tenir un lladre, no?, allà a l'empresa, que està amagat i que a les nits surts i va remenant per allà. Sobretot perquè a l'hora de negociar et diuen, mira, no miris amb Martin Gales, que no pots pagar 200.000 euros de rescat, perquè és un rescat, és com una família de pirates. Perquè mira, jo he vist els teus números, conec els teus comptes anuals, sé quants treballadors tens i tu factures tant, i això 200.000 euros per a la teva empresa, no és res. Aquests són els pitjors. Després hi ha uns altres, no, que són aleatoris, és a dir, hi ha correus electrònics, el típic correu. Has rebut una factura, aquí tens doncs aquell document que esperaves, i algun treballador normalment o algun directiu obre l'enllaç, no?, i et salta l'alarma, et xifra el servidor, el servei que tinguis activat, no? I és quan apareix aquest missatge a la pantalla que diu, si veus aquest missatge a la pantalla, si tens un problema.
Clar.
Aquí una qüestió molt important també, a part de la còpia, si tenim còpia de seguretat ho tenim resolt, no? És a dir, no paguem, activem el servei i ens oblidem de l'amenaça.
Restaurem on estàvem i punt. Ramon, et volia preguntar, escolta, d'això que estàs parlant, perquè clar, mira, a mi, perquè m'agrada aquest món i també ho vaig estudiar i per tant, i així tot et costa estar al dia, no creus que d'això ja n'haurien d'estar parlant a les escoles? És a dir, la gent hauria de créixer educant-se en aquest món? Perquè és que al final ho tenim tot al núvol, quasi bé.
Bueno, pregunta tu a nivell familiar, quanta gent fan còpies de seguretat.
No, no, sí. Jo sóc l'informàtic de tota la família i amics, com el que diu, perquè al final tothom, la gent, escolta,
És tan fàcil com anar a qualsevol botiga de Lleida, comprar-te, doncs, un disc dur extraïble i el diumenge, doncs, abans de dinar,
fas la còpia.
Fer una còpia de seguretat no connectada al núvol, sinó còpia de seguretat, evidentment, amb un antivirus, no?, per evitar que si tens algun arxiu compromís a l'ordinador, comprometis també la còpia de seguretat, passes l'antivirus, fes tot bé, còpia de seguretat, doncs, amb un disc dur físic que tens allí, doncs, l'aire del coixí, com aquell que diu, i s'acaba. Clar, aquí una altra qüestió important, que és que si no tens còpia de seguretat, has de pagar sí o sí, no? Perquè, a veure, jo he tingut alguna experiència amb Phobos, que és un dels criptovirus més potents, i quan parles amb tècnics et diuen, no, és que no hi ha res al mercat per desxifrar aquesta clau, no? Perquè són hacks antics, de vegades al mercat hi ha empreses de software que et permeten desxifrar, però si són dirigits...
Però doncs... Ramon, pagar és segur? És a dir, t'asseguro...
Bueno, aquí ve el tercer pas. Pagues, que pagues tu o una assegurança. És a dir, si no tens còpia de seguretat, has de pagar obligatòriament, perquè si no pagues...
Ho perds tot?
Presentes concurs directament, i doncs si tu pagues hi ha dues alternatives més. És a dir, aquí has de fer una breu de decisions des del punt de vista de seguretat. Pagues, molt bé. Tinc una assegurança que ho cobreix, perfecte. No la tinc, doncs ho pago de la butxaca i ja està. Clar, si tu pagues, no pagues com el que se'n va el dissabte al mercat dels pagesos a comprar un quilo de caragols, que ho pagues amb diners, no ho has de pagar amb bitcoin. Els bitcoins no es venen al mercat el dissabte, no?
No,
amb empreses. Empreses que estan donades d'alta ja a la CMT i que són legals, no? Llavors ells te fan la conversió dels diners teus a bitcoins i, bueno, a veure, aquí hi ha una qüestió. Si tu pagues, primer no comets cap delicte, no? Primer, important, que no... El que comets un delicte és el que cobra aquests diners.
Sí, això està clar.
I segon, parlant amb experts de seguretat, en broma et diuen que aquests hackers, aquests ciberdelinqüents, perquè són delinqüents, són gent seriosa. Allò de los ladrones son gente honrada, en el sentit de que si tu pagues normalment també la clau per desenxifrar. Per què? Perquè els interessen ells, perquè a partir del moment que es faci córrer la veu que jo he pagat i no m'han enviat la clau, ningú mai més pagarà.
Això tens raó. Bueno, de totes maneres, a tot aquest tema, de veritat, que aquí, igual que amb la salut, la prevenció és clau, és fonamental, i et pot estalviar mals de caps, temes legals i despeses, perquè és que al final...
Sí, Ricard, el que podria dir com a resum és dos qüestions importantíssimes. Còpia de seguretat asíncrona, és a dir, en versió física o algun lloc totalment diferent del principal, i una assegurança que cobreixi, perquè tens una assegurança, tu pagues com a empresa, i si l'assegurança és solvent i seriosa com n'hi ha, aquesta assegurança et torna les despeses del rescat i les despeses que tu has tingut, les hores despeses que has tingut per pagar els teus treballadors, per recuperar, és còpia de seguretat net assegurança. Amb això, home, tenim l'alternativa coberta, perquè clar, si no pagues,
no
i no recuperes els serveis. Si tu el que vols és pagar ràpid perquè tinguin la clau, perquè al final això s'acaba amb que ells t'envien una clau des d'un folio i mig de caràcter, és a dir, no és una clau d'un, dos, tres, quatre.
No, correcte.
Tu l'actives i pots entrar a casa teva. És com si tu aquesta nit te'n vas a casa teva i trobes allà 14 guàrdies de seguretat que et diuen no pots entrar a casa teva si no pagues un rescat.
Sí. Doncs Ramon Arnó, advocat especialista en ciberseguretat, escolta, gràcies per posar-nos llum a un assumpte que de vegades està ben enterrat, però que això és de l'ordre de cada dia.
I tant, sí, és diari això.
Una salutació, una abraçada, cuida.
Molt bé, Ricard, a tu.
I nosaltres fem una pausa ràpida i de seguida estem amb la entrevista Cosmopolita directes cap a la una.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la una, ara sí que ens arriba l'entrevista més cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
Ja han passat 40 anys un dia.
40 anys un dia, sí senyor. Pensava que deies que estàvem a punt de l'any, també.
Per cert, jo estava a la paeria amb el senyor Jaume Magre, amb aquell dia.
Sí?
Estava a la paeria cobrint una roda de premsa per l'emissora.
A més ho va explicar molt bé dilluns, aquest dilluns.
El Pau Echabuz. El
Joan Ramon González.
I el Pau Echabuz va estar genial a la
sí,
mà.
Sí, però ho estava explicant aquí a sí, Cope sí, Lleida, el Joan Ramon González, justament que a Lleida... Sí que s'estava fent una activitat a l'Ajuntament, que és aquesta que ens expliques.
És superconegut, és un home apassionat del món del turisme, és lleidatà, llicenciat en administració i direcció d'empreses, és director, bueno, ha estat director del Castell de Gardeny, bueno, va ser vicepresident també del Cercle d'Economia de Lleida, jo ho coneixia com Cercle d'Economia i Màrqueting, que s'hi deia abans, president també de l'Associació Catalana d'Escoles de Turisme i actualment és director del Consorci del Turó de la Seu Vella, que estem de moda, estem de moda, el Turó de la Seu Vella. Bueno, ell se diu de nom, el seu nom és conegut, el seu segon cognom, jo em penso que no és tan conegut com a García, però bueno, Joan Baigol i Guillanyà. Benvingut i bon migdia, Joan.
Hola, bon dia.
Que dic que d'aquestos de Guillanyà deu d'haver pocs, eh?
Sí, els Guillanyà són originaris del Solsonès i a Lleida n'hi ha pocs, a Lleida ciutat n'hi ha pocs. I, bueno, és igual, tant Baigol com Guillanyà, de fet, tots mantenim un cert parentiu, no? Vull dir, són cognoms d'aquests estranys. Però, bueno, això és una d'aquelles casualitats que quan neixes te la trobes.
En quin carrer vas néixer?
Al carrer Sant Claver. Naixer va néixer l'Aliança, però el meu carrer de naixement és un dels més lletjos de Lleida, que és el carrer del Sant Claver.
Bueno, on havia els Maristes, que era un col·lectiu.
On havia els Maristes, sí.
Maristes del Sagrat Cor.
Sí, clar, bé.
Anem a parlar una mica també de si tu, de petit, ja eres, ja que no és que t'agradava bellugar-te, que eres bellugadís o eres tranquil.
Bueno, era les dues coses. Era tranquil·let perquè això, el tema físic, el córrer, tot això, doncs m'agradava, però tampoc era el meu, però tenia caràcter, vull dir, tenia... Sí, tenia la meva manera... Era bellugadís. Era bellugadís com ho soc ara, també, eh? Vull dir que no...
Però tu eres d'aquests que jugaves amb allò de xurro, media manga, manga entera, que serà, o no feies?
Sí, era dels que es plegava aviat. Vull dir, per això dic que era relativament tranquil, perquè jo era dels que es plegava aviat, però sí, jugava, sí.
I eres d'aquests que anaves al... Anaves al cinema dels Maristes, al Rambla, al principal?
Al cinema dels Maristes, a la sessió doble. Pensa que, a més, jo vivia just davant. Jo recordo de la mare que... Jo baixava l'escala i llavors caminava uns metres per la cera, veia la finestra de la seva habitació i ella, quan veia que no venia cap cotxe, em deia travessa. I llavors jo de ben petit anava sol al col·legi, tot travessant el carrer, i els dissabtes i els diumenges, els dissabtes a jugar al pati i a córrer pel turó, i els diumenges pues, a la doble sessió del cine. Sí, i tant.
Parlant una mica de les teves apetències, en aquell moment eres tu més d'anar de discoteques, de pubs, anaves al Xupete, que ho tenies ben a prop, anaves allà als Sicoris, on anaves?
No. A la massa discotequera no ho vaig ser mai. Nosaltres més aviat érem allò del divendres al Praxis, i després dissabte i diumenge més de sortir... Per bars, no? I discoteques tampoc vaig ser massa allò amb el discotequero, però bueno, sí que va haver una època ja un pelín més gran, doncs, amb el Trident, i bueno, sí, moure-nos per el que havia de Lleida, el que feia la gent de Lleida normalment.
Aquí a Lleida va haver un moment molt àlgid i amb l'escola de turisme, amb Celestí Roca, Feliç Arrosa, tu mateix. El turisme ha sigut sempre protagonista a la nostra ciutat. En aquest moment, i amb el que estem passant, haurà un abans i un després?
El turisme tindrà un abans i un després, però jo crec que moltes de les coses que estem dient o de les coses que sents, jo crec que no seran. O sigui, la gent són molt bons predint el passat, però predint el futur, jo ho he vist amb els quasi 60 anys que tinc, he vist equivocats moltes vegades a la gent. Jo crec que, per exemple, tothom pensa que hi haurà una... o hi ha molts experts que fins i tot parlen de que hi haurà una digitalització del turisme en el sentit de, jo què sé, doncs, viatges digitals... Doncs, jo crec que la gent, quan puguin sortir, estaran tips de pantalles, estaran tips de tot i aniran una miqueta a buscar allò que havia abans. Jo crec que hi haurà una sortida bastant en tromba quan el món es tranquil·litzi. Jo crec també per això mateix que és inevitable, no dic que sigui bon i dolent, però crec que és inevitable lo del passaport de vacunació, perquè la gent vacunada podrà sortir abans i els països l'acceptaran i la gent que no està vacunada senzillament li ficaran moltes traves. Però crec que el turisme se'n sortirà i a més és una ocasió molt bona per reinventar-nos tots.
Però suposo, Joan, de que la gent ara l'oferta la farem nosaltres, no la faran les agències.
Bueno, les agències tenen un paper molt, molt, molt complicat, però ja abans, COVID, pre-Covid, ja el tenien molt complicat i jo crec que continuaran existint aquelles agències especialitzades on les que t'ajudaran realment a buscar coses, però el que és l'adquisició de commodities, això ja està, ja ho tenen perdut, jo crec que des de fa molt temps.
Tu quan surts de Lleida i tornes a entrar i veus el castell, t'emociones?
Sí. Sí, com diu la Morana,
si no diria que ets un mal lleidatà, si no te diria. Ja ho saps, que és la cançó del Jaume Oro.
Sí. No, però sí, evidentment, tota la meva vida, sobretot quan tornes de nit, que és quan a mi m'agrada més, quan la veus a la llunyania, i a més et sabria dir... I sí, la veritat és que és molt maco. I clar que m'emociono, vull dir que...
I allò sempre mateix, com per exemple està dins de la part principal de la seu vella, no? Que és el seu claustre, no? Tu que has tingut la possibilitat de parlar allí, si tires la vista enrere i penses en el que ha sigut i les persones que han hagut allà, suposo que impacte, no?
Sí, Sí, impacte. Hi ha dues coses que impacten de la Seu Vella. Una és quan, sí, quan tu vas a treballar allí i a més amb la feina que em fa tenir, no? I penses, hosti, tota la gent que ha passat, la gent que ho ha construït, la gent que ha viscut, totes les vivències, no? Clar, i realment no hi ha gaires monuments que tinguin tanta història i que els hi hagi passat tantes coses. Això impacta. I l'altre, mira, jo quan em van nomenar director de turisme de l'Ajuntament de Lleida o de l'Escola de Turisme, doncs potser la gent no et coneixia tant, però la gent que em coneixia, no res, però quan vaig guanyar el concurs per dirigir el consorci, anaves pel carrer i et felicitava tothom i tothom te dia quina feina tens, quina feina més maca. Vull dir, el que està clar és de que el que s'estima la gent a la Seu Vella és la responsabilitat més gran de la meva feina.
Però el director del consorci sap cuinar?
Mane?
Si el director del consorci sap cuinar.
Ah, sí. Sí.
Bueno,
sí, de fet, diumenge la coca recapte va quedar meravellosa.
Molt bé.
No ho hauria de dir, però és la veritat.
I els caragols, què te'ls fas?
Els caragols m'ha costat molts anys. Tinc que dir que ara em surten bé, però vaig estar molts anys que no els feia bé. Me va costar molt. És molt curiós, el meu amb el caragol. El que passa és que, com que sóc penyista i a la meva colla els fan molt bé, doncs llavors al final mai ha après. Abans de mirar, mai ha après. Però m'ha costat molt.
Aprofito abans de la darrera pregunta per tindre un record per Rafa Sarinyena, que ho hem perdut també de la Federació de Colles, i és una persona emblemàtica que sempre va estar amb nosaltres, no? Per amb ell un record. I només per acabar, voldria dir que em diguessis un mot d'aquestes persones que ara et diré. Antoni Siurana.
Venga. Gran alcalde. Són dos.
Manel Oronic.
Una casualitat.
Àngel Ros.
Bon amic.
Fèlix La Rosa.
Bon polític. Llavors que no parlo malament de ningú, eh?
No, home, és que ara precisament se torna a presentar a la gent per director, per si de cas. Miquel Puello.
Miquel Puello, un bon intel·lectual i crec que serà un bon alcalde.
Pues amb això jo acabo. També hi ha eleccions per nou director, no?
Vale.
Que hi ha eleccions per nou director del turó, no?
Bueno, en principi tocarien ara... En principi tocarien ara aquest any, sí.
Per acabar, me pots fer una pregunta compromesa davant de l'audiència? Fa molts anys que ens coneixem. I suposo que també me la pots fer de turisme també, perquè ja saps que el primer que vendre el patrimoni de turisme tu ho coneixes.
Sí, exacte. Aprofitant això, que vas estar vinculat com a gerent al patrimoni de turisme i que has sigut una persona, un observador de la Lleida des de fa molts anys, et voldria preguntar com creus que treballem la imatge de marca de la nostra ciutat, la marca Lleida, com la treballem els lleidatans?
Ens falta moltíssim, no s'han de creure nosaltres mateixos, a vegades no ens ho creiem. Me va dir una vegada el president Montilla que som una mica victimistes i que amb això no es guanya res. Han de ser veritables venedors de lo nostre propi, però dins de casa, perquè a vegades jo estic segur que molta gent de Lleida encara no ha pujat a la Seu Vella, cosa imperdonable, no? Això jo crec, si ens ho creiem, podem, no? Perquè tenim suficients arguments perquè la gent es pugui visitar, perquè pugui estar tranquil·la, estar relaxada i tal. No vull parlar dels esdeveniments d'aquests dies perquè quatre no són tots. No sé si resposta a la teva pregunta.
Sí, que les respostes. Sí. Jo l'únic que puc dir, el dia gent que no ha pujat a la Seu Vella, jo no havia sentit parlar sempre d'això, però des que estic allà dalt ningú m'ha dit no he pujat, però sí que hi ha molta gent que diu fa molts anys que no venia.
La Seu Vella té més gent des de que es fan activitats a través d'entitats i les entitats són les que fan pujar la gent. Jo estic amb aquesta tessitura. Moltíssimes gràcies, Joan Baigol, per estar amb nosaltres. Molta sort i que el turó de la Seu Vella, bueno, amb tots, amb el Federico Mayor Zaragoza, amb la senyora Polo, amb tothom, que es pugui ajudar perquè siguem patrimoni de la humanitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies i és un anhel molt desitjat.
Moltíssimes gràcies. Molt bé, Ricard, fins aquí avui han tingut el director del Consorci.
Molt
ja
bé.
Veus, ens ha parlat, és un nen del carrer Anselmo Clavé, eh?
Sí, sí,
aquest
sí.
Aquest nen tenia veres pastorets, llavors, eh? El Borrego i el Carquinyoli.
Ah, i els pastorets. El qui seria d'aquesta ciutat sense pastorets? Ja ho veig.
Què seria, eh? I què seria sense turisme? I què seria sense el Ricard fent los programes?
Ah, sí, home. Bueno. Cosme García, cuida't molt, eh? Una abraçada.
D'això es tracta, d'això es tracta. Una abraçada, salut i llarga vida. 40 anys i un dia.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando el abandono de un bebé en Torrijos, Toledo. De momento no ha trascendido la identidad de los padres. La persona que localizó al pequeño, a cuanto da a COPE, que vio a dos mujeres de las que enseguida sospechó, llevaban una caja y la dejaron en una casa abandonada. Dentro había un bebé. El pequeño sigue atendido en la unidad de neonatos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y esas dos mujeres que llevaban la caja están identificadas. Una de ellas está detenida. El abandono mantiene conmocionado este pueblo de Toledo, Torrijos, de cerca de 13.000 habitantes. Y nos hacemos una pregunta hoy. ¿Noticias como las de este bebé son hechos excepcionales, las de este abandono? En el Gran Cope hemos preguntado a Conrado Agrela, que es el presidente de la Fundación Madrina. Atentos a la respuesta.
Este es un caso mucho más normal de lo que parece. Desgraciadamente, muchas de estas mujeres, que muchas veces son o bien más mayores o bien son adolescentes, pues suelen dejarlos incluso en cubos de basura y luego aparecen en los vertederos. Es un hecho desgraciado.
En esta ocasión el final no ha sido trágico y gracias a Rocío, que es la primera mujer que localizó a ese bebé, y gracias luego a la atención de los sanitarios que le han cuidado, el recién nacido se encuentra bien. Nos vamos a situar en la isla de Gran Canaria. Una intervención de la Policía Nacional se ha centrado en uno de los orígenes del drama de la inmigración. Muchas veces nos centramos en las personas que llegan huyendo de la guerra, de la miseria o para encontrar un mundo mejor. Y cuando eso ocurre, las mafias se quedan en un segundo plano. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas acusadas de ser los patrones de pateras en las que viajaban estos inmigrantes. Te cuento ahora que la compañía farmacéutica AstraZeneca trata de lavar su imagen después de que los Estados miembros de la Unión recelen de esta compañía. Después de anunciar que entre abril y junio la farmacéutica suministrará 90 millones de dosis frente a los 180 millones firmados, acaba de lanzar un mensaje para aplacar los ánimos. Acaban de asegurar que van a tratar de cumplir los plazos para ese segundo trimestre. Con estos contratiempos, ante la falta de vacunas, el proceso avanza a paso lento. En el País Vasco hoy ha comenzado la vacunación de 1.800 personas centenarias. En el País Vasco hay 1.800 personas que tienen más de 100 años. Pueden vacunarse sin bajarse del coche en los puntos de vacunación habilitados. María tiene 101 años.
Y no me importa, ¿eh? Yo en casa me gusta mucho estar. Vamos, ahora tengo una casa grande, toda la vida la hemos tenido y disfruto más en mi casa que por ahí, de verdad, ¿eh? Ahora pues un poquito mejor. Salir de paseo, eso ya es algo, ¿eh? Ya cogen el coche y me llevan igual lejos. Bien, muy bien. Tengo una casa muy bonita y soy feliz y ya está.
Te hablaba de esa última operación de la Policía Nacional contra las mafias. Han detenido en Gran Canaria 14 personas acusadas de ser los patrones de pateras en las que viajaban los inmigrantes canarias. Ainhoa Martín.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas, 13 de ellos hombres y una mujer, como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, al ser presuntamente considerados patrones de 7 pateras que arribaron recientemente a las costas de Gran Canaria. 6 de estas personas detenidas se les atribuye un presunto delito de homicidio imprudente y el de pertenencia a organización criminal. A otros 3 arrestados tras ser identificados por los migrantes que se trasladaban a bordo de las embarcaciones como los organizadores de los viajes y encargados de gobernar pateras llegadas a Gran Canaria.
Y hay preocupación por el futuro deportivo de Tiger Woods, José Luis Corrochano.
Estamos pendientes del estado de salud de la estrella mundial del golf, Tiger Woods, que ayer sufrió un grave accidente de coche. ¿Tiene las últimas noticias sobre su salud? Quique Iglesias, adelante, Quique.
Ya descansa Tiger en un hospital de Los Ángeles, California, tras haber sido operado de múltiples fracturas, sobre todo en la pierna derecha. El 15 veces ganador de grande sufrió, como bien decías, un accidente de coche ayer cuando se dirigía solo por la mañana al aeropuerto de Los Ángeles para volar hacia su casa de Florida. Tiger tiene pues muy dañada su pierna derecha. Él pide en un comunicado su agente Mark Steinberg respeto por su recuperación. El mundo del golf está consternado por lo que le ha pasado a su número uno y todo el mundo habla de si ahora, a sus 45 años, cuando trataba de recuperarse de su quinta operación en la espalda, va a volver algún día a jugar con normalidad un torneo.
Y en fútbol tenemos Champions y Liga, octavos de final, partido de ida Atalanta-Real Madrid a las 9 de la noche en Bérgamo, y Liga, partido que se recupera Barcelona-Elche a las 7 de la tarde. Desde esa hora lo contamos en el tiempo de juego.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
A pocos días ya de la visita del Papa a Irak, en este viaje histórico, en el espejo recoges la mirada realista y esperanzada de uno de los líderes de la Iglesia de ese país.
El arzobispo Bashar Wardha habla con serenidad y realismo desde el Kurdistán iraquí, una de las etapas de ese anhelado viaje del Papa. Entre los frutos del viaje espera un mayor respeto de toda la sociedad hacia los cristianos. Por ejemplo, en los últimos días los medios están reconociendo que el cristianismo forma parte de la historia de Irak. En lo que se refiere al futuro, Wardha es cauteloso. Los cristianos están dispuestos a perdonar, pero es difícil cuando constatan el desinterés del gobierno por arreglar la mayor parte de los problemas, como la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de trabajo. Desde luego, la visita del Papa no va a acabar con la violencia sectaria o política, pero va a ayudar a mantener la presencia cristiana con comunidades que no sean solo supervivientes, sino florecientes. Vamos a contarlo con amplitud al comienzo del Espejo en media hora.
Actualizamos esa noticia con la que abríamos a la una. La Guardia Civil ha detenido, sí, a una mujer. Se trata de la madre del bebé abandonado en Torrijos. Es una mujer de 19 años. Vamos a seguir ampliando esta noticia y el resto de la actualidad de este miércoles en Mediodía COPE, que acaba de empezar y que te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estàs? Soc el Ricard Álvarez, en companyia del migdia de COPE Lleida. Ara mateix 7 minuts per sobre de la una, dimecres, a la meitat de la setmana, 24 de febrer del 2021. Hores d'ara per sobre de 14 graus a la ciutat de Lleida, tendint a dissipar, però encara queden núvols baixos, sobretot a la comarca del Segrià. Tot seguit farem una repassada a la darrera hora informativa per seguit passar a parlar de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i ja saps, després, a partir de 2:15, obrim la nostra tertúlia amb veu de dona, on parlem de l'actualitat, però sempre sota el punt de vista d'una dona. Doncs apa, busquem aquesta darrera hora informativa. L'Ajuntament d'Aitona, el Segrià, ha decidit traslladar enguany la campanya de fruit turisme a les xarxes socials degut a les restriccions establertes per la Covid-19, com ara el confinament comarcal. D'aquesta manera es difondran imatges de l'estat de floració dels presseguers i nectariners perquè la gent pugui continuar gaudint del mar rosat que configuren els camps florits del municipi. Aquest any no es faran visites guiades a càrrec de pagesos i veïns, tot i que aquelles persones que s'acostin a Aitona podran fer visites per lliure, seguint les rutes marcades. En aquest sentit, hi haurà un punt d'informació al poliesportiu i des del consistori es vetllarà pel compliment de les mesures sanitàries i de seguretat, com ara evitar aglomeracions. I com dèiem, a l'hora d'abans, a les 12:20, el 92% de tots els positius que hi ha hagut en el darrer mes a la Vall d'Aran són de la soca britànica. i per la qual cosa la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha demanat a Salut conèixer quines previsions i possibles mesures té previst aplicar a l'Aran davant l'alta incidència de la Covid-19 i concretament d'aquesta variant britànica. Vergés ha comunicat que el Consell General d'Aran no compta amb més instruments ni competències per aplicar més mesures ni accions de les actuals. Vergés ha assegurat que si aquest augment de la incidència es consolida, la pressió hospitalària i l'aplicació de possibles mesures de relaxació de les restriccions es veuran condicionades a l'Aran. Així mateix, la síndica d'Aran ha sol·licitat a Salut augmentar el nombre de dosis de vacunes contra la Covid-19 que arriben ara mateix a la Vall d'Aran. I encara amb temes de Covid-19, les treballadores de la residència Verge de Ribera de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, s'han concentrat avui dimecres davant del centre per denunciar les indignes condicions laborals que l'Ajuntament els imposa. A la concentració, a la que ja ha participat una trentena de persones, no s'hi han pogut unir les cuidadores que es trobaven treballant al centre. Aquestes volien fer una aturada de 5 minuts per unir-se a la protesta a la porta de la residència i s'han trobat amb totes les sortides tancades. Entre les condicions laborals que vol imposar l'Ajuntament a les treballadores, hi ha una jornada de 7 hores i mitja durant 7 dies seguits i treballant 3 caps de setmana al mes. Les treballadores diuen que aquest calendari és una imposició per part de l'Ajuntament i no dona opció a cap negociació. La proposta del comitè d'empresa és seguir amb el mateix calendari, una jornada de dilluns a dilluns, treballant 2 caps de setmana alterns al mes i torns de 8 o 10 hores i mitja, alternant 2 o 3 dies de treball amb un o dos dies de descans, sempre depenent de la setmana i el quadrant. D'aquesta manera es poden recuperar físicament i psicològicament, que és una altra història, que fins que no t'hi trobes, és a dir, fins que no hi treballes, doncs no pots valorar. Com sempre he dit, tots hauríem d'anar a fer la feina de tots, almenys un cop a la vida, per poder-ho valorar. Perquè això ens passa a tots, i el primer, que acabes opinant i parlant de la feina dels demés, del que creus que és la feina dels demés. I potser en alguns casos t'hi pots acostar, però de veritat que fins que no hi estàs una temporada treballant, doncs no ho vius en primera persona, i llavors sí, escolta, llavors parlen, si vols. Passa molt, és un esport nacional, i parlant d'esports, doncs tots hem fet d'entrenador. Els que us agrada el futbol, tots hem fet d'entrenador des del sofà de casa. Tots des del sofà de casa hem dit, home, però cor una mica més, passa-la, aixeca el cap. Potser que siguem jugadors alguna vegada i ho puguem tastar. És el mateix que ser àrbitre. Tots hem criticat amb un àrbitre, tots, jo el primer, eh? Però potser, escolta, sigues àrbitre en un partit i veuràs que ni és tan fàcil ni t'ho posen tan fàcil, els jugadors. En fi, canviem de tema. Recordem que finalment els pavellons de Fira de Lleida tornaran a acollir a partir de finals de maig els temporers sense sostre que vinguin a la ciutat per la campanya de la fruita. Així ho han confirmat fonts de la Paeria de Lleida, que també han avançat que demà dijous tindrà lloc una sessió informativa sobre l'equipament comunitari que es vol construir al barri de Pardinyes per poder acollir els temporers i sense sostre a partir de properes campanyes. Alguns veïns han mostrat rebuig a la construcció d'aquest centre en un solar del carrer Josep Pallach, perquè tal com ja s'havia avançat, s'havia de destinar a una residència. Això ens ho va explicar aquí el regidor del Partit Popular, Xavi Palau. Aquest estiu, però, els temporers tornaran a la fira i dormiran en llits en comptes d'hamaques, entre d'altres millores del servei. Mira, almenys, ja que estem ancorats al dia de la marmota, que hi hagi alguna millora, en lloc d'hamaques, per entendre, doncs llits. Però vaja, que el pavelló de Fira de Lleida no és lloc per fer això, ho sabem avui, ja ho sabíem l'any passat, fa dos anys també ho sabíem, fa 3 anys també se sabia, fa 4 anys també se sabia, i així puc tirar enrere tants anys com vulguis. O sigui que al final no serveix de res que se sàpigui, perquè ja veieu que 2021 hi segueix passant el mateix. El maig farà 2 anys d'aquest nou ajuntament, que abans ja estaven a l'oposició, per tant ja sabien el que passava a Lleida. O sigui, això de, no, és que acabem d'entrar, i d'on veníeu? Vivíeu a Lleida, oi? Per tant, sabíeu el que estava passant a Lleida. Ja se sabia això, ho sabem tothom.
Sí, és a dir, si tu al final resulta que això no ho prioritzes i ho deixes al final de tot de la teva llista de prioritats i quan arriba el temps de la campanya, se t'ha tirat el temps a sobre, tu no hi has pensat, doncs escolta, sigues valent i surtis. Miri, jo això doncs, no ho teníem a la nostra llista de prioritats, no ho hem tractat i per tant no hem fet res. Se'n van a la Fira de Lleida una altra vegada perquè no els deixarem al carrer. Doncs escolta, estaràs d'acord o no, però t'ha dit la veritat. Ara, que cada any haguem d'improvisar al febrer-març, tornem a obrir el pavelló de Fira de Lleida, que ja sabem que no reuneix les condicions, que fa més de 20 anys que no tenim un alberg a la ciutat, i que l'any passat diguem que és que portem un any només a l'Ajuntament, no és que voleu que us digui, a l'oposició també se saben, i la gent de la ciutat, que no és política, també sap les mancances en aquest aspecte de la ciutat. Per tant, no em val el portem un any, portem dos anys, ai, és que no ho sabia ben bé el que estava passant. No val això, no val de cap de les maneres. Amb informació encara de Covid-19, a Tàrrega aixequen les restriccions especials davant la millora de les dades epidemiològiques. A Mollerussa cedeixen el pavelló firal per a la campanya de vacunació contra la Covid-19 a majors de 80 anys i les xifres que tenim hores d'ara a Lleida són que els ingressos de persones amb Covid-19 se situen en 149, 4 menys que ahir dimarts, i a les UCIs es mantenen amb un total de 17, els mateixos que dimarts, que ahir dimarts i que dilluns. No s'ha mogut aquesta xifra. El Pla de Lleida, la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 286 punts i la RT està per sobre de l'1, al 1,02. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat als 546 punts, la RT està al 1,35 i a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 273 punts i una RT de 1,01. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
Renacimiento. Desde 1982, haciendo de la madera un arte a precios muy, muy competitivos. Visite Renacimiento en calle Germanetas 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. Renacimiento. Mobiliario y decoración. Ahora, rebajas espectaculares. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies al Infocope Lleida, que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. Busca'ns també a les xarxes socials i el que és el millor, ens pots escoltar sempre que vulguis, com el podcast. El podcast que pots trobar al darrer programa, que pots escoltar-ho a l'hora que et vagi bé i tantes vegades com vulguis, i escolta, i també pots fer-te aquella pregunta de aquests friquis de les noves tecnologies, de què estàvem parlant fa un any exactament? Doncs busca-ho al podcast, que allí ho trobaràs. En fi, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, menú del dia.
Som-hi, va, perquè la setmana passada se'ns va quedar temes pendents i interessants per comentar, com la nova versió de Disney Plus, Star, que ja la tenim a punt, i la criptomoneda de referència, el Bitcoin, supera per primera vegada els $50,000. Volem explicar una miqueta tot plegat això d'aquí del Bitcoin i del Disney Plus, que eren temes interessants. El que passa, clar, ens comencem a tertulia i no aquí és com s'allarguen les... Sí, que avui recuperem aquests temes interessants, però també tenim més coses, també tenim més coses. A més, també volem comentar la polèmica de Google per difondre notícies, ho comentava en programes enrere, doncs ara sembla que busca un acord amb mitjans espanyols per començar a difondre notícies, o sigui, aquell Google News, doncs a veure si el pot posar en marxa ja d'una vegada i d'una vegada legal, no? Com si diguéssim, i la predicció de text aviat pot arribar a Microsoft Word, o sigui que la intel·ligència artificial està en marxa. Serà per temes, i tots ja preparats aquí a la tertúlia Freak, però abans de la tertúlia sempre, 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 sempre tenim un moment, aquest temps que el David ens porta aquesta efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues mira, vamos a pasar por dos épocas, ya que hoy creo que merece la pena comentar una y citar otra. La primera y la cita, pues nos vamos a ir hasta el 24 de febrero de 1955, donde nacía Steve Jobs, fundador de Apple, hoy tendría 66 años. ¿vale? Hubiera sido interesante en época de coronavirus conocer también cuáles serían sus opiniones. Y otra que os va a venir muy a la mente y así refrescante, empezaba el mundo de Internet, ya que el 24/2/1997 la empresa US Robotics comienza a enviar de forma masiva módems de 56 kilobytes para conectarnos desde casa y tener acceso a toda la red de Internet. ¿Qué os parece?
¿A l'any 55 ya tenían módems de 56K?
No, Jaume. 24/2/1997.
Ah, 97.
En 55 nacía Steve Jobs y en el 97, cuando tenía, y él cumplía, el mismo día que cumplía 42 añitos, se empezaban a distribuir los US Robotics. ¿Quién no ha tenido algo de US Robotics?
Sí, senyor, van fer furor en aquella època. I ara que parles de mòdems i mòdems analògics, bueno, evidentment ja tenim una edat, tothom ho sap, ja, que
analògics vol dir dimecres. Vols dir el dels sorollets, analògics.
Sí. I el meu primer mòdem va ser a 1.200.
El meu 28.800.
El meu va ser a 1.200. I resulta que al cap d'un temps vaig trobar una tecla que es podia commutar a 2.400. Ostres, va ser la bomba!
Hombre, ahí ya los soniditos eran un poquito más cortos. Sí, señor.
De 1.200 a 2.400 doblàvem,
doblat
a 56 amb els mòdems robòtics. És que, a més, era el màxim d'ample de banda que podies transmetre amb línia analògica. Vull dir, en aquella època van ser els mòdems i a partir d'aquí ja van fer el salt a lo que coneguem avui, la famosa ADSL, que va ser una
de
la velocitat d'internet.
Sí, pero fíjate que solo, o sea, estamos hablando de que solo hace 24 años que empezamos a tener una conexión que llamábamos digna a 54 kilobytes, cosa que esto equivale a
64.
Una cuarta parte de cuando alguien se queda sin datos en el móvil y le parece que se tiene que tirar por la ventana y que es que se ha quedado sin datos. Bueno, pues esto es una cuarta parte de cuando te quedas sin datos. En el año 97 se navegaba así, excepto aquellos que utilizaban una RDSI, se conectaban y podían conmutar los dos canales de la RDSI para ir hasta 128 kilobytes.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Aquí, David, amb les efemèrides ens toca sempre el que és la fibra perquè ens porta records de la nostra vida.
Vivències.
Records, vivències, no vivències. I sembla que siguin ahir i han passat uns quants dies. O sigui, això vol dir que som molt friquis. Això vol dir que som dimecres, que estem a Cope Lleida i com cada dimecres a Cope Lleida, després del sumari d'aquesta efemèride, arriba la
tertúlia fric.
Doncs sí, ara sí, a veure si podem parlar d'aquest sumari que tenim preparat avui. Si parlem de ficció, la plataforma Disney Plus és un referent de l'audiovisual. Doncs ara vol afegir un segment més per captar més públic adult. A veure, i això d'aquí ha creat el que és la marca Star. Però quan i com i què ens costarà tot això, David?
Bueno, però això ho vam avançar ja la setmana passada.
Sí, bueno, mira, costar a tots aquells que estamos dados de alta, ¿vale? Antes de agosto no nos va a costar absolutamente nada. Todo aquel que que ahora haga su suscripción de nueva le costará 2 euritos más, o todos aquellos que empiecen a renovar a partir del 2022. Cómo no, sigue teniendo su cuota anual o su cuota mensual. Aconsejo a todo el mundo la cuota anual, ya que sale muchísimo más barato y aunque sea con el nuevo precio, no va a pagar más de 6 euros al mes. Dicho esto, ¿qué es Star? Bueno, pues Star, ahora mismo si entramos en Disney, lo primero que vemos es que es la única plataforma que hasta ayer no tenía control parental. Es decir, como nos pasa en Netflix, en HBO, en Movistar, dice, oye, ¿quieres crear un usuario o un perfil infantil para que el contenido sea para infantil, para que tus hijos entren cada uno, como hacen en Netflix, en HBO y demás, a su propio contenido y a su perfil con ese control parental? Bueno, pues ahora que han hecho, claro, en Disney no existía, porque todo el contenido era para todos los públicos o máximo a partir de 7 años para que lo entendiera. ¿De acuerdo? Es más, entrábamos y había películas de las propias ahora marcas de Disney como Marvel que no estaban, como lo ves, ¿no? Bueno, uh-huh. Demasiado sangrientas. Bueno, pues precisamente lo que entra con esta parte de Star es todas esas series, todas esas películas y todas esas documentales que van un poquito más allá, ¿de acuerdo? Que también hay un contenido, por así decir, más para adultos. No sí, solo de producción propia, sino también de compra y redifusión. Es decir, si alguien quiere volver a entrar a ver cuando le dé la real gana películas como, pues, no sé qué os diría, Dirty Dancing, por ejemplo, es una de las buenas películas, bueno, pues las tenéis también en la plataforma, ¿vale? Todo este contenido con un montón de películas y con un montón de series que se van a ir sacando y además con contenidos, como bien digo, que pueden ser para a partir de 16 o a partir de 18 años, lo vamos a tener en este nuevo canal. Se cuenta que han entrado desde ayer unas 250 películas y más de 160 series.
Aquí volia anar jo, no? Si és una nova categorització de tota la documentació o de tot el contingut que té la plataforma, o, a més, és un augment de producte nou.
És un augment de producte de altres productores. ¿Vale? Es redifusión de otras productoras, como decía Dirty Dancing, o podemos ver Anatomía de Grey al completo, o The Walking Dead, también la puedes ver ahí The Walking Dead, ¿no? Hoy día Walking Dead lo puedes ver en Movistar, lo puedes ver en Netflix, lo puedes ver en HBO y lo puedes ver también en Disney Plus, ¿no? Es decir, al final hay muchas productoras, que esto es lo que va a dar cancha, ¿vale? A que esta redifusión y este movimiento a través de otras plataformas. Es contenido no solo de la propia Disney y más para adultos, sino también de difusiones de otras productoras.
Jo, saps quina sèrie m'he posat ja en llista? Futurama.
Que sí. Es que ja me l'ha visto.
Jo, sí, però jo entera no, i fa molt temps que no la veia, i el robotet, el Bender, és boníssim. Bueno, i d'altres personatges, eh? I quan la vaig veure allí, dic, oh, hosti, ja està, Futurama a la llista. En fi, tenim temps per explorar-ho. Jaume, va, de la setmana passada aquí, vas comprar al final algun bitcoin o no?
No, bueno, mira, aquest és un tema, per això volia parlar aquí.
Has de demanar un crèdit, perquè valia 40 i pico mil dòlars, i ara val 50 mil.
Correcte, una miqueta. Tothom parlem de bitcoins, mos omplim la boca de la criptomoneda, però la pregunta és una moneda real, és una alternativa, és una realitat, és una moneda que només se fa anar exclusivament pel tema dels ciberdelinqüents, o també la podem fer anar per qualsevol altra cosa? Llavors volia posar una mica de llum a tot això d'aquí, que tothom n'hi parlem, però no acabem d'entrar a fons, perquè és allò que tothom n'hi parla però ningú la veu.
Claro, nosotros podemos hablar tecnológicamente de la criptomoneda. Yo en mi caso no tengo las nociones para hablar económicamente qué es lo que está ocurriendo con el Bitcoin. Lo único que puedo hacer sobre esto es leer, ¿no? Y se leen teorías al final porque son teorías, ¿no? Y luego te crees o no la que quieras. Yo la verdad, dentro de las que he leído, ¿no? Hay uno que tenemos aquí muy cerca, el Joseph Ashram, ¿no? Él opinaba hace pocos días que precisamente a la pregunta directa de había un dibujo en las redes sociales, en LinkedIn, que colgaba a un señor con esperando a que baje Bitcoin, ¿no? Y salía una persona muy mayor, típico, con la barba hasta el suelo y demás, ¿no? Y decía, la gran verdad o todo el gran bluff, ¿no? Aquí él comentaba que, claro, que precisamente es algo que se está haciendo muy gordo, porque las grandes inversiones en Bitcoin, pues son de grandes inversores que además no mueven el dinero. Con lo cual cada vez hay más dinero en Bitcoins. Con lo cual eso es lo que hace que suba el valor del Bitcoin, ¿vale? Que realmente no hay tanta transacción en Bitcoins.
No.
Sino que lo que hay mucho más es volumen de bitcoins, gente comprando bitcoins, que es lo que hace que al final suba en los mercados financieros, ¿no?
Pero
entonces, ¿qué ocurre? El tema es, David, pero lo que no conoce nadie es, yo me compro un bitcoin a $40,000 y ahora ha subido a 60.000 dólares y lo quiero convertir en dinero. Ahí es donde fiscalmente tienes un problema. O sea, un problema. Me parece muy bien. Venga, rescata de 40.000 a 60.000. Fantástico. Ahora esos 60.000 euros son beneficios en completo y los tienes que declarar. ¿Vale? Claro, aquí ya nos metemos en la parte económica, con lo cual al final en dinero rescatas en cash el 50%, sí, 30.000, sí, sí. De 40.000 sí, sí. Que habías puesto. Sí, sí, ¿entendéis sí. un poco el juego?
Sí, sí.
El dinero se queda en Bitcoin, el dinero casi ni se mueve entre las herramientas de pagos y cobros de Bitcoins, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que lo que llaman el gran bluff es que cada vez hay más dinero metido en Bitcoins que no se mueve. Uh-huh.
Además, el Bitcoin és aviam, se l'anomena una moneda, però no n'hi ha infinits. N'hi ha un número limitat, el que fa que l'especulació pugui pujar. Això una. I dos, si grans corporacions comencen a moure, com per exemple, o gent famosa que diu, escolta, jo inverteixo aquí, com Tesla i Elon Musk, doncs, com que hi ha un número finit d'aquestes històries, si creix la demanda, puja el preu. I és així de cru. Ara, poca broma, la persona que demana un crèdit per comprar un bitcoin ara a 50.000 euros o 50.000 dòlars, que això igual que puja, baixa. Perquè això ja ho hem vist, no fa ni un any que havia baixat molt i fa dos que havia pujat molt. O sigui que, poca broma amb aquestes històries. Vull dir que això només val per la gent que té tants diners que no li sap greu perdre'ls. Només funciona per això.
Mira, y más que eso, o al que necesita esconderlos.
¿Vale? También.
Aquí también volía anar yo,
Bueno, Jaume, pero eso
es un... esconderlos, si el dinero no se mueve, si al final es una moneda. Y lo que están haciendo es que como es una moneda, como bien dices, finita, no infinita, sino finita, ¿vale? Pues es lo que hace que la especulación suba, es lo que hace que la gente quiera comprar, claro. Y quiera mantener ahí el dinero, porque ese dinero ni está tributando, ni está haciendo absolutamente nada. Está ahí en un algoritmo, sí, sí. ¿Vale? Por así decir.
Jaume, que això és noves tecnologies, de economia
ja... No, però clar, tot, és que al final tot està envoltat i per les noves tecnologies. I si parlem, doncs, de noves tecnologies i d'informació, perquè al cap i a la fi tot és informació, doncs comentàvem programes enrere que s'està debatent a Europa prohibir que Google pugui difondre notícies, com en aquest moment ja va tindre tancat el tema de Google News. Doncs ara sembla que busca un acord amb les principals mitjans espanyols per poder tornar a reactivar el tema. Com ho veieu vosaltres, això? Veieu bona notícia?
A veure, el senyor de los medios, Ricard, ¿com lo ves?
Hombre, la verdad es que el cierre de la sección de Google News creo que fue un golpe, pero también creo que s'havia d'entendre amb els mitjans. Jo crec que saps què passa? Que quan arriba una cosa nova, els mitjans més tradicionals els hi costa d'abraçar-la, entendre-la i integrar-la, no? I obrir una mica els braços. Llavors, és normal... una mica el que va passar, és a dir, els mitjans van dir, escolta, mira, nosaltres estem fent la feina i resulta que Google s'està aprofitant de la nostra feina publicant les notícies, però la gent quan consulta les notícies ho fa a través de la web de Google, però no acaben arribant a la meva plana, per exemple la de Cope o la d'un diari, no? És aquí on havia el problema. Llavors, si Google ho vol seguir oferint, però compensa d'alguna manera a les webs aquestes, perquè diu, bueno, vale, l'usuari al final no vindrà a la teva web, però jo et pago una mica, pues és aquí. Al final és un problema de diners. David, al final és un problema de diners.
Compensación de leads. Sí. Es decir, el acuerdo al que quieren llegar al final es o lo que va a proponer, según parece Google, es una compensación de leads, que se llama. ¿Qué son los leads? Precisamente esto que hablaba Ricard. Es decir, a mí me parece muy bien que pongas el titular de la noticia, pero si clicas, vas a ese diario que está dando esa noticia y ese titular. Ahora no, ahora nos aparece un resumen en el cual podemos leer sin tener que entrar. Como bien decías, es un lead. Es decir, además, por esto es por lo que pagan.
Claro.
Cuando tú haces un anuncio en Google, pagas por cada clic que hacen y van a tu web. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hasta ahora decía Google, bueno, pues si yo estoy dando tus noticias, al final tu nombre aparece por ahí en pequeñito, ¿eh? O de dónde viene, o a veces no, ¿vale? Y si clican te cobro, si no clican no te cobro. Entonces, ¿ahora qué van? A esa compensación de leads. si vas a dar esa información y no llegan a clicar, me tienes que pagar Google tú a mí el lead. Y si clican y entran, yo te pago a ti el lead.
Además, de todas maneras, también hay mucha gente que se queda en la al titular. És a dir, hi ha molta gent que llegint el titular no va més enllà, amb el qual aquella persona mai anirà a la web del mitjà de comunicació, però s'ha informat.
Correcto. El tema es este, que ahora a lo que van a ir precisamente es a esto. Oye, vamos a ver cuál es el tipo de compensación, ¿vale? O quién aparece primero o quién aparece segundo. Claro. Que seguramente será el que más invierta, como siempre, aparecerá el primero, este dará más y además le saldrá más barato la inversión dentro de Google, claro, porque compensarán esos leads. Si hay 100.000 que no han entrado y hay 1.000 que han entrado, pues, señor, me debe usted 999.000 Google a mí, al medio, sí, sí, ¿no? Si fuera al contrario, estos leads, estos clics, se los debe el medio a Google.
Bueno, veurem...
Ahí es donde... Qüestió de dinero. Sí. Otra vez. Dos notícies econòmiques.
No, però veurem si això suposa la reactivació de Google News i si arriba el Apple News Plus... Que vaja, de moment ni se l'espera a Europa, però a la millor amb aquests acords doncs pot acabar aterrant aquí. Jaume, ja estem fora de temps.
Sí?
Sí, clar.
Només volia comentar-vos que us sembla el que és la intel·ligència artificial, que tenim aquesta predicció de text en el mòbil. Ara, pues, sembla que també la podem tindre aviat, doncs, el que és els processadors de textos, com és el Microsoft Word. Bueno, tot, qualsevol millora és bona, no?
Si vols dir que tu vas escrivint i ell t'acabarà la frase.
Sí, perquè ja ens coneix el que nosaltres volem escriure, el que és la intel·ligència artificial. Al cap i al fi ho estan fent en aquest moment els nostres smartphones, no? Que tu estàs xatejant i et posa la paraula o te rectifica, o poses dos o tres lletres, boom, i et posa, no?
No, que sí.
Pues això d'aquí, aquest sistema també el volen incorporar al que és el processador de text.
La intel·ligència anormal, como le llamo yo. Fijaros, os voy a contar algo en 10 segundos solo.
Venga.
Me cambio el teléfono por un teléfono con pantalla más grande, lo que me hace que al escribir la palabra que durante los primeros días, al escribir la palabra que, en vez de la U, pulsaba la I. ¿De acuerdo? Con lo cual ponía Q-I-E. Q-I-E. Bueno, pues lo ha tomado que como la primera semana me equivocaba porque no miraba casi el teclado y ponía esa, como que el qué es un quié. Y ahora estoy intentando reeducar a mi teléfono para que no me cambie cuando escribo qué por un quié.
Veieu com també porta complicacions? Mira, amb això ens quedem. Ja ho aprofundirem, perquè això de la intel·ligència artificial n'hem de parlar. Però és un bon exemple. David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias, un abrazo, buenas tardes.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegura Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegura Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que anem directes cap a les 2 de la tarda. Hores d'ara ja per sobre de 15 graus a la ciutat de Lleida. L'Armando Álvarez en passa temperatures d'aquestes que les he hagut de mirar, no dos, tres vegades. Ara mateix a Bossost, tenen 20 graus, que és la més alta de tot Catalunya. Al Pirineu, 20 graus, hores d'ara. 17 a Viella, 15,3 a la ciutat de Lleida. Estem al mes de febrer, ho dic perquè si algú s'ha perdut ara, diu, escolta, en quin moment de l'any estem vivint? Al febrer, Estem a l'hivern. Ni tan sols hem arribat a la primavera, estem a l'hivern. Per tant, que vaja, que hi ha una alteració meteorològica, jo crec que és més que evident. Després ja podríem parlar de si és l'escalfament o no, o què provoca l'escalfament i d'altres històries. Ara, que hi ha una alteració, jo crec que això ja no cal que ho dubtem, Arties, per exemple, 17 graus. 17 graus, Arties. Al febrer. Escolta, però si jo a 20-25 viuria tot l'any. I bé, a més, Anem directes cap a les dues. Amb nosaltres avui la Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Comencem la tertúlia amb veu de dona. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, no em diguis que tu... No, vaja, no ho sé, No sé si ets molt calorosa o no, però jo entre 20 i 25 graus viuria tota la vida.
Jo penso que sí, que aquesta és la temperatura bona en tots els aspectes. El que passa és que també tenim la situació que tenim, vivim on vivim, sí. I sabem que això no passa.
No, està clar que sí. De totes maneres, aviam, vale que estem a la darrera setmana del mes de febrer, però parlar de 20 graus a Viella, 17 a Arties, 15 a Lleida al mes de febrer, doncs com que la Eva més o menys i jo som de la mateixa quinta, encara recordem quan érem petits allò de... És que a Lleida feia molt fred, però és que em feia molt de fred.
A veure, a Lleida feia molt fred i també hem tingut èpoques que... I no fa tant que també feia molt fred. El que passa és que dies com aquests també te fan recordar de dir... Bueno, potser sí que està canviant i ens en donem compte any darrere any perquè arribem amb aquestes contrades, amb aquestes dates i diem avui fa un dia espectacular i quan érem petits, la veritat és que quan ens ficàvem el gorro i els guants no ens els traiem quasi bé passat Setmana Santa i encara ens els traiem perquè tocava, perquè si no, moltes vegades ens plantàvem al mes de maig amb la pluja.
Sí, és veritat, entre les ventades del març i després la pluja del mes de maig, déu-n'hi-do. Bueno, Eva Ribalta, què tal, com estàs?
Bé. La veritat és que bé, doncs mira, aprofitant i gaudint també uns momentets d'aquest espai, que estic a l'aire lliure i doncs, bueno, de les bones temperatures.
Jo sempre ho dic, us agraeixo enormement perquè les nostres tertulianes estan treballant i en el moment que entren aquí a la tertúlia fan el break, gasten una de les seves parades per esmorzar o jo què sé, o després ho allarguen i per assistir aquí, vull dir que això ho fan cada setmana. Eva, per cert, el calendari esportiu, com es presenta? Bueno, jo sé que està fent bon temps, però encara estem al febrer. A partir del març-abril, abans ja havia una explosió de cites, parlo d'esport popular, de trobades d'esport popular. Ja saps que a partir de març-abril havia una explosió al calendari de trobades i organització. No sé aquest any com s'està desenvolupant això, perquè clar, tot, encara que sigui una cursa, s'ha de preparar amb temps.
Sí, la veritat és que ens trobem en un momentet, portem dient ja fa mesos, molt incert, i sembla que volem, diguéssim, buscàvem unes solucions, buscàvem tenir algo clar, i a dates d'avui no hi ha res clar. S'ha portat, diguéssim, el que és a nivell federat, doncs, bueno, doncs ha començat tot a tirar endavant amb moltes mesures, amb restriccions també, doncs, bueno, doncs, de participants, però a nivell popular està costant més doncs, perquè el fet de les restriccions anul·le moltes vegades, o simplement l'aglomeració anul·le que puguin sorgir aquestes proves, val? S'estan fent versions virtuals que també tenen la seva gràcia, sí. I sobretot és l'alternativa i l'adaptació a la situació. A mi m'agradaria pensar en positiu i que, bueno, doncs, poquet a poquet anirem engegant de nou, però també ens trobem amb la realitat de que ja comencen, tot i ser populars, però que ja estaven donades d'alta, et comencen a anul·lar proves del mes d'abril i del mes de maig.
Clar.
Per tant, tot a l'aire. Federat, per exemple, a nivell federat, per exemple, aquest cap de setmana se celebra el cross a Mollerussa, un cross que té una llarga vida i que perillava pel fet de, doncs, no, doncs de les situacions, però s'ha pogut tirar endavant amb moltes mesures i amb moltes, bueno, molts miraments com s'havia de fer, realitzar, i penso que això podrà tirar endavant. I sobretot aquestes proves que puguin tirar endavant han de ser el reflexe perquè ens puguem de dir se poden fer les proves, es pot tirar endavant. Per tant, per mi, doncs, totes les proves que estiguin i es puguin fer, que es facin el millor possible, per poder ser un reflex i per dir tirem endavant amb
tot
això.
Sí. Bueno, veurem ara, és veritat, ara veurem amb la incursió aquesta de la soca britànica com va evolucionant tot plegat. Des de la coordinadora de ONG s'incorpora la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, disculpeu, no m'he pogut connectar abans.
Bueno, ja fa una estona que està connectada. Estava escoltant aquí a la Eva. El que passa és que fins que no acaba no us l'he presentat. Escolta, us volia preguntar una cosa. Gemma, tu quan tenies 22 anys t'havies comprat algun pis?
No.
No. Però no,
per... ni ara tampoc.
Bueno, ja t'ho he de dir. Però no vas poder, eh, que no? No podies.
No, de les maneres.
Eva Ribalta, tu quan tenies 22 anys t'haguessis pogut comprar un pis? No, a què no?
No, la veritat...
No per falta de ganes, eh?
Vaig tardar més a poder comprar un pis i ara estic amb la mateixa situació de dir que no tinc un pis.
Bueno, no, ho dic perquè jo amb 22 anys tampoc. No, ho dic tot això perquè darrerament sí que estic escoltant i aviam, això és cert, eh? És a dir, el sector jove de la població està dient que estan cremats. Que estan cremats perquè tenen molts problemes. Manca de treball, que porten tancats molt temps, com tothom, realment, i d'altres complicacions, que són certes, que no... És a dir, ningú diu que no ho siguin. Però avui a la redacció pensàvem, dic, bueno, escolta, val, això ara, però... I nosaltres quan teníem aquesta edat, però resulta que nosaltres quan teníem aquesta edat teníem més o menys els mateixos problemes i les mateixes perspectives, és a dir, espavil, el món laboral és complicat, d'oportunitats tampoc no en sobraven, perquè jo recordo anar a buscar feina a molts llocs i no per això doncs justificàvem d'altres històries, no? Com s'han justificat avui en dia, que els joves estan farts i clar, han de sortir al carrer. Bueno, s'ha de sortir al carrer i cap mena de problema per sortir i dir-ho. Però vull dir que les coses a vegades no canvien tant, no? No sé si ho veieu així. És a dir, que hi ha problemes, evidentment, també hi ha problemes al sector de gent que té 55 anys o més i es queden a l'atur, que aquests pobres, per desgràcia, no en parla ningú, però vull dir que quan nosaltres teníem 20 anys no ha canviat gaire la història, o sí? Com ho veieu? Gemma.
Jo crec que... Bueno, jo
amb matisos, amb matisos, ja ho sé, però vull dir que no ha canviat potser tant el món.
Jo crec que els joves els hem d'escoltar més, jo crec que sí, que ha canviat a pitjor. O sigui, sí. Jo amb 22 anys no em vaig poder comprar un pis, però els meus pares sí. Sí? I llavors, els meus pares sí, però jo no, i ells encara menys. O sigui, ells es queixen de que no tenen pis, ni el poden llogar, ni poden compartir habitació, ni poden marxar de casa. I es queixen de que estan tancats a casa i nosaltres no estàvem tancats a casa. És molt greu per la gent jove que necessita, ho necessiten més que nosaltres, la vida social i sortir al carrer i socialitzar-se. I per tant, és molt més greu. I sí tenen motius de queixar-se. Hi ha un 40% d'atur juvenil. Hi ha molta gent que no pot accedir a la universitat o que ha de deixar els estudis universitaris perquè no es poden pagar la matrícula. Hi ha molta gent que per més mòduls de formació que facin no es poden incorporar al món laboral i se suposa, no, que les societats estan teixint o han de teixir futurs millors, no? Llavors, el futur que nosaltres deixem als joves és horrorós. És horrorós, o sigui, tenim un planeta a punt de col·lapsar, tenim la crisi del canvi climàtic, tenim unes estructures governamentals a Espanya i a tot arreu, que fan una involució en drets i llibertats, i a més tenim una crisi econòmica que venim arrossegant des del 2007 i que tenen unes perspectives de futur molt pitjors de les que vam tindre nosaltres. Nosaltres teníem, jo crec, almenys...
No, és la teva opinió. O sigui, tu creus que hem pitjorat?
I clar, nosaltres somiàvem i pensàvem que hi podia haver un bri d'esperança, no? Després no hi va ser el bri d'esperança i la meva generació doncs, ho va tindre molt complicat també. Però hi havia aquest bri d'esperança. Ara no hi és, perquè diguem que totes aquelles coses que se suposava que havien de millorar s'han anat frustrant, no? Jo sí. Entenc que puguin... No, i entenc i els hi toca fer les reivindicacions i el futur és seu, no nostre, seu. I per tant l'han de teixir de la millor manera que clar. Creguin.
Bueno, nosaltres encara estem en una fase jove, vull dir que encara el futur també és nostre, sí. Una mica. Vull dir,
però no tenim 20 anys, ni 16, no ja ens agradaria.
Tenim una mica més de 20, però no... Tens raó, ja hem passat de la vintena. Deixeu-me que saludi la Laia Rogel, que s'acaba d'incorporar, és la presidenta d'App Lleida, ja sabeu, l'associació d'emprenedores, empresàries, directives, autònomes, en definitiva, treballadores de les comarques de Lleida i del Pirineu. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, perdoneu.
Estàvem parlant dels jovens que diuen, escolta, és que ho tenim molt malament. I jo deia, feia una reflexió de, bueno, nosaltres quan teníem aquesta edat també ho veiem negre. No sé si veieu que la cosa està igual o que ha empitjorat. La Gemma diu que ha empitjorat. Sí que és veritat que, per exemple, els meus pares amb 20 anys es van poder comprar un pis, amb ajudes dels pares i tal. Jo amb 20 i pocs ja era molt complicat, molt complicat. O sigui, bàsicament l'havien de pagar els pares. I avui en dia, és que, clar, hi ha molts pares que és que prou feina tenen a pagar el seu. Amb el qual, doncs, imagina't una càrrega més. És a dir, tenim desatesa la joventut, Laia?
Home, jo...
Bueno, desatesa, vull dir, desatesa. Tenen raó, escolta, és que no veiem futur, és que no ho veig clar, això.
Jo amb algunes coses que ha dit la Gemma sí que estic d'acord, que realment... però és que ja d'entrada la situació de pandèmia en la que estem, doncs, no
bueno,
ajuda.
Això ho agraeix de tot, sí.
Nosaltres, que tenim casa, també estem desmotivats, perquè... Bueno, al final, ara estem en aquell moment de reflexió de dir què és viure. Viure és anar de treballar a casa i de casa a la feina.
Sí, sí, és que realment...
Això, no podem fer res més, no? I clar, ja està pesant, ja tota aquesta situació està pesant molt. Doncs imagina't, jo no em puc imaginar perquè, clar, en el moment en què ens diuen queda't a casa a partir de les 10 de la nit, doncs quan a mi no m'afecta, perquè jo tinc família, tinc nens petits i evidentment doncs m'he fet gran, d'acord, però...
A veure, no em diguis... Laia...
A les 10 de la nit se'ns fa una muntanya quedar-se a casa.
Laia, que ets la més jove de totes, eh? No em diguis m'he fet gran perquè ens fas grans a tots.
Però a mi les 10 de la nit ara mateix, evidentment que em trobaràs a casa.
Bueno, perquè tens una situació temporal ara, però tranquil·la que creixen molt ràpid, eh? Se'n reia la Eva... Eva, com ho veus tu?
A veure, estic amb les meves companyes. A mi m'ha vingut el moment que tu has tret el tema, m'ha vingut una frase que l'he anat sentint, pues, bueno, pues, que difícil que ho tindran els jovens, ¿vale? I aquesta frase pues, la portem, jo almenys la porto sentida cada vegada any darrere any, ¿vale? I sobretot en moments de preses de decisions. ¿Vale? Jo crec que estem en un moment molt complicat. Està clar que teníem que haver teixit o fa uns anys esperàvem tenir una societat amb moltes més possibilitats per a aquest jovent. Amb el que diu la Laia, doncs, portem un any tancats. Estem pensant... clar, nosaltres ja ens va bé entre cometes, estar a les 10 perquè normalment estem a casa, però estem privant pues, tot aquest jovent de tindre pues, un espai, un temps, però perquè les circumstàncies ho porten. I sí, és complicat. I jo crec que a mesura de que vagin passant els anys, per moltes mesures, o les mesures haurien de ser molt més fermes, però ho tenen molt malament.
Per cert, ara que dèieu això de la pandèmia fa un any i tal, avui, exactament fa un any, fa un any que es va detectar el primer cas, en prova, de Covid-19 a Catalunya. I recordo, m'ho recordava el company Sergi Tor, que a la roda de premsa de Salut de fa un any es va dir, tranquils, això a vegades passa per parlar abans d'hora, tranquils, que això serà una cosa aïllada i ja està tot controlat. És que estem parlant de fa un any només, no fa 10 anys, no, fa un any, eh? Vull dir, fa un any es va dir, tranquils, que això no serà res. Mireu com
està. La gran frase és aquesta, està tot controlat.
Sí, està tot controlat. Jo, controlat, no veig res. Per cert, ens queden 5 minuts només per arribar a les 2. Hi ha un altre tema que ha sorgit avui, que ja en parlarem, però l'Ajuntament de Lleida diu que torna a habilitar el pavelló 3 per ficar els temporers aquest estiu. No hem après res, ni de l'any passat, ni de fa 2 anys, ni de fa 3, ni de fa no sé quants anys. El pavelló no és un lloc, això ja ha quedat patent des de tots els punts de vista que vulgueu per tenir gent vivint. Però estem al mes de febrer i l'Ajuntament diu que és que, bueno, no hem pogut fer res més, anem al pavelló 3 de Fira de Lleida. O sigui, l'excusa no és ara que allò de Pardinyes que han dit que volien fer, que la gent, alguns s'han posat en contra, d'altres a favor. És que tornem a estar igual, és el dia de la marmota amb aquest aspecte. A veure com anirà aquest any la campanya.
Bueno, jo podria parlar llarg i en profunditat sobre el tema dels temporers.
No, ja en parlarem. Perquè... Avui tenim poc temps, però ja en parlarem. Però vull dir que és que estem fent el febrer.
Sí, que no només no n'aprenem res, és que estem tornant... Primer, estem tornant a exigir a l'administració que doni solucions a una cosa que són costos de la patronal i que és la patronal qui ha d'assumir. El conveni laboral diu que són ells els que els han de donar allotjament als treballadors. Una altra cosa és a la gent a la recerca de feina. Llavors sí que entenc que les administracions han de poder posar espais dignes, habitables, habitatges, i certament el pavelló no ho és, i ja en parlarem el projecte que farà el 2022. Però de moment no hem après res. No hem après res. I sembla que ens n'oblidem de... amb una diferència de 6 mesos, que aquest motor econòmic de Lleida, que és l'agricultura, necessita persones que hi treballin. I són persones, no? I sembla que ens n'oblidem.
És que fa 6 mesos, és que és així, és que no parlem d'un any, no parlem de 6 mesos, perquè la campanya acaba l'octubre. És que, clar, és que jo no sé. I veieu solució, Eva o Laia?
Jo defenso la part, diguem-ne, una mica de la patronal, en el sentit de que estic totalment d'acord de que potser sí que, segons conveni, doncs ho ha de gestionar la patronal, però també és cert que el preu de la fruita està a uns preus tan baixos que amb altres feines podem cobrir costos i viure, perquè al final també són famílies que viuen d'això, no? No conec exactament els detalls, Gemma, vull dir que no conec tots els detalls, però sí que... que hauria de ser, hi ha d'haver una part, evidentment, per part de la patronal, però també doncs, ve molta gent que no té feina i ve a venir a veure si en troba, també, no? I aquesta gent, la que venen aquí, venen amb contractes.
Clar, és que potser hauríem de diferenciar justament aquests dos tipus de persones, eh? Els que ja venen amb un contracte, que teòricament i legalment han de tenir allotjament, que la major part dels casos es compleix, i els que venen sense contracte a buscar feina, que aquests no tenen ni allotjament ni contracte. Ni lloc per dormir. Eva.
Jo.
Perdó, no, Eva i Gemma, sí.
No, Gemma, dis.
Gemma, doncs. Pues.
No, jo li anava a dir a la Laia. Tens raó, perquè tens raó, no?, que la gent doncs que no té contracte, no, la patronal és evident que no els ha d'acollir, no? I que és l'administració qui ha de facilitar els espais fins que aquesta gent troba en contracte. El problema és molt més gros, i molt més... Vull dir que perquè té moltes més espines... Perquè, clar, hi ha molta gent d'aquesta que estan treballant igual i no poden tenir contracte, i la patronal els fa treballar igual, és igual. El govern no regularitza, vull dir que hi ha múltiples coses. Però hi ha una cosa que és essencial, i això tu com a empresària segur que em dones la raó, és que si el teu negoci no és viable, tu el que no faràs és tindre treballadors en condicions precàries, o dir que no els pagaràs, o dir que no els hi pots garantir el contracte. Hauràs de reconvertir el teu negoci, no? O en tot cas t'autoexplotaràs tu, però el que no pots fer és dir, mira, tu vine a treballar a casa meva i és que jo he de mantenir el meu, la meva empresa, no? I no te garanteixo ni salaris ni te garanteixo el que marca el conveni. Això no ho pots fer, no? Però resulta que en el món agrari això es fa. Llavors, el cost de la fruita no pot ser l'excusa per vulnerar els drets laborals i els drets humans de les persones, no? I és veritat que el sector agrari ho passa malament, no? I que els costa molt cobrir els costos, però llavors s'han de buscar altres solucions que no poden passar per l'explotació de les persones. Clar. O per no garantir-vos un allotjament perquè hi tenen l'obligació. Si tu la fruita no et dona, doncs hauràs d'arrencar els fruiters. És així, hauràs de plantar una altra cosa o buscar uns sistemes de comercialització diferents perquè el teu benefici no se l'emporta, perquè el benefici no se l'emporten els temporers, el benefici l'emporten les empreses que exporten, no el pagès.
Per cert, ara escoltant-te...
No, és complicat, és molt, molt, molt complicat.
Sí, correcte. Laia, segur que de les vostres associades i no del sector de la fruita, algú ha hagut de reconvertir la seva activitat professional perquè, doncs, perquè s'ha acabat el mercat o perquè no funciona en pandèmia i s'han hagut de buscar una sortida. Vull dir que això segur que coneixeu casos.
Tinc bastants, malauradament tinc bastants casos. I justament per això hem creat un programa des d'App Lleida, que ara tinc reunió amb la UDL la setmana que ve, perquè és un programa que es diu Reinventa't, i justament ajuda a dones a crear negocis nous. A 5 persones, les 5 mentores, les ajudem a reinventar-se, a fer un pla d'empresa nou i a engegar els seus projectes de negocis.
Noies, que arribem a les dues, en parlarem a fons. Gemma, Eva i Laia, gràcies.
Adéu.
Fins la setmana vinent.